popular a les Illes Balears, d'acord amb una resolució de la Conselleria de Salut i Consum publicada fa 10 dies.
Així arribam a les 6 i 4 minuts. Actualitzam notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones. Avui marxem de festivals i també anam al teatre. La crisi de la Covid-19 va provocar l'aplaçament de molts esdeveniments culturals que ara, a poc, es van recuperant. És el cas de Major Docs, el festival documental que celebrava la primera edició a la primavera i que es va posposar a la tardor. Avui parlarem de què implica aquesta fita, del capital social, cultural i econòmic que deixa a les Illes aquesta fita cultural. Ho farem amb Marta Castells, coordinadora de finances i de premsa, i amb Virginia Galán, coordinadora de producció.
També anirem al teatre, com has dit, Victòria. Ho farem amb Maria Bausà i amb Caterina Florit, que presenten l'obra teatral Casa, una peça de microteatre de 20 minuts de durada, durant la qual tres dones, interpretades per Caterina Florit, Maria Bausà, però també Maria Rosselló, mostren en clau d'humor i des de la diversitat de cadascuna de les històries que representen la necessitat d'avançar cap a la corresponsabilitat real en l'àmbit de la llar, familiar i laboral.
Thank you.
abans de començar el programa d'avui, quan són gairebé les 6 i 10 de l'hora baixa, començam a l'estudi d'Ivetra Ràdio, l'estudi central de Manuel Azaña, amb dues dones que lideren el festival Major Docs, na Marta Castell i na Virgínia Galán. Però abans m'agradaria reivindicar també la figura de la cineasta i felicitar Isabel Coixet, escoltant aquest tros del seu discurs on reivindicava i també animava les joves cineastes a seguir endavant en la seva carrera.
A pocos metros de aquí hay una cafetería en la que hace 30 años, exactamente una mañana como hoy, me senté con los periódicos que destrozaban mi primera película. Cada crítica era más sangrienta que la siguiente. Estuve bastantes horas en esa cafetería en shock. Pasaron 7 años hasta que pude hacer la segunda. Y aún hoy, al venir aquí y pasar por delante de ella, no he podido evitar un escalofrío, ¿no? Me hubiera gustado decirle a esa chica que se deshidrató llorando en la terraza que los festivales de cine son sitios estupendos para descubrir películas, para abrir caminos, pero también son las plazas de toros donde torean los egos de los directores, de los productores, de los actores y de los directores de festivales, porque cuanto más elitistas, más arbitrarios. Así que si tienes un ego pequeño y frágil como yo, tarde o temprano sufrirás, pero no es el fin del mundo, créeme, escuece, pero nada que sumergite en un nuevo proyecto no pueda curar. No te va a querer todo el mundo. Grábatelo en la cabeza y tatúatelo si hace falta. Un set de rodaje no es un lugar para volcar frustraciones. Ven, llorado, meado y psicoanalizado de casa. Ten presente siempre que incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro, y que se metan sus apelativos donde les quepan. Este último punto está dedicado a las mujeres cineastas que empiezan, ¿no? Todo lo que he dicho antes, evidentemente, se aplica a mujeres, hombres y todo lo que haya entre medio, o a los lados. Tengo dos noticias, ¿no? La mala noticia es todo lo que he dicho lo tendréis que multiplicar por 1000, ¿no? Tendréis que observar 1000 veces más, tendréis que fijaros más, tendréis que esforzaros más, que ser 1000 veces más fuerte, estar 1000 veces más serenas. Lo dice una persona que no tiene nada de serena, pero bueno, estoy en mood sermón. Tenéis que estar eso, 1000 veces más serenas, más centradas, más curtidas. Os insinuarán 1000 veces que todo lo que obtenéis es por ser mujeres. Y perversamente, los obstáculos que os pondrán serán por serlo. La buena noticia es que por fin, en estos últimos años, siento que esto está cambiando, ¿no? Que hay un interés real, ¿no? Más allá de los eslóganos, que hay algo real de interés por nuestra mirada, por nuestra manera de filmar y, sobre todo, lo más importante, nuestra manera de estar en el mundo. Fíjate de verdad en cómo la vida se desenvuelve ante ti, porque eso te servirá para rodar historias cotidianas a la tribu que nunca ha visto a alguien como tú o a los dinosaurios zombies, créeme. Eres una cámara, no le tengas nunca miedo a la cámara. Haz de ella tu prolongación o haz de ti la suya. Construye incesantemente tu punto de vista, viendo cine, leyendo, soñando, viviendo, yendo a espectáculos de danza o entrando en un bar y escuchando a los parroquianos que comen anchoas mientras interpelan al televisor.
Os insinuarán que todo lo que tenéis es por ser mujeres. Eres una cámara de ella, una prolongación de ti o de ti, la suya, de Isabel Coixet, en aquest discurs.
El Festival de Sant Sebastià, però estàvem aquí en aquest estudi, com deia Ana Victòria, estudi central d'Ivetra Ràdio, amb dues dones, per parlar de Major Docs, que és el primer festival internacional de cinema documental a Mallorca. És un espai per descobrir altres realitats i altres mirades a través d'una cuidada selecció de documentals de creació. En un temps marcat per la saturació d'oferta, Major Docs proposa una experiència desaccelerada. Un viatge per 8 pel·lícules amb una profunda mirada autoral que ens inciten a detenir-nos, allunyar-nos de la nostra quotidianitat, connectar amb l'altre i també amb la nostra pròpia sensibilitat.
Són un total de 5 dies per a reflexionar, però aquí als estudis d'Ivetra Ràdio tenim el programa de Major Docs i és un programa de 23 pàgines. Llavors seran 5 dies per reflexionar, preguntar, discutir sobre totes les pel·lícules. Sabem que venen molt d'autors, que hi haurà molta proximitat, que es podrà intimar amb ells sense els conceptes clàssics de faristols, de pedestals. que haurà més enllà d'això contra programacions i que es cuidaran molt tot aquest detall. Imagino que seran 5 dies consagrats.
Amb cineastes segurament consagrats, nous talents que confrontaran davant el públic aquestes experiències, les seves. Un esdeveniment que estimularà la mirada crítica a través de projeccions, també hi haurà col·loqui, hi haurà tallers professionals, hi haurà també debats entorn del cinema documental.
I començant ja en la primera entrevista del dia, Anna Marta Castell, recordem que és la coordinadora de finances, ja ens explicarà com es fa econòmicament per aixecar un festival. Així també a Virgínia Galán, coordinadora de producció, que ens explicarà també, i sobretot en temps de la Covid-19, com es fa per poder gestionar totes aquestes persones, tots els professionals que arriben aquí. Abans de tot, jo m'agradaria llançar-vos una pregunta, i és en el vostre parer, quina trobeu que és la salut actual del gènere documental, sobretot si parlam del documental d'autor, que fa que vos engresqueu en iniciar un festival d'aquest caire.
Bé, bon vespre, gràcies per convidar-nos aquí a Dones. Estic molt contentes de poder xerrar del festival, que comença en res ja, comença dilluns que ve, bé, dimarts, perdó. Respecte a aquesta pregunta, bé, nosaltres, el festival, de fet, està organitzat per la nostra productora, que es diu Mosaic Produccions, dirigida per Miguel Ek, que és un director documental, precisament, que du més de 10 anys treballant. I bé, de fet, crec que el millor per poder respondre aquesta pregunta hauria de ser ell, però intentarem com arribar al seu nivell, no? de resposta. I dic que aquesta idea va sorgir, de fet, d'una experiència seva a un altre festival que se diu Makedox, que està a Macedònia. Quan va presentar el seu darrer documental, que es diu Ciutat dels Morts, i bé, l'experiència que va tenir allà va dur a que es preguntés o es demanés per què està tan marginat, no, el documental, fent un poc referència al que deies, Victòria, per què està marginat el documental al cinema, perquè és un gènere que en general està molt relacionat, o que solem només relacionar amb la televisió, i volem reivindicar que aquest gènere no només és Canal Història, La 2, Animals i Nazis, sinó que hi ha...
Segona Guerra Mundial.
Sí, Segona Guerra Mundial, no?
Natura,
perquè
no?
Crec...
per dormir molta
sí.
gent.
Sí, sí, sí. No, i precisament per això, crec que és més important que mai reivindicar aquest tipus de gènere que existeix... crec que hi ha molta de gent, molt de públic que no coneix un altre vertent del documental, que existeix una autoria darrere, que no només estem xerrant de bustos parlants, no, que se deia, sinó també de històries que en el final són admirades, autorals, però de persones i d'històries reals. Que uh-huh. aquesta és lo fonamental, no? Perquè l'empatia que té un autor amb els personatges d'un documental, en el final... és totalment personal, perquè és una història que és real, que està visquent, que viu amb els seus personatges. Nosaltres, tant na Marta com jo, ho sabem, perquè en el final són anys de contacte amb els teus personatges, i crec que és la gran diferència en la ficció, i de fet crec que també és molt necessari de dur a Mallorca, perquè Balears la producció documental és molt gran en comparació amb la ficció. Mm-hmm. És a dir, el que es fan més gènere que ningú altre aquí a Mallorca i a totes les Balears és documental.
Clarament.
Però el que consumim més és ficció. Mm-hmm. Llavors, crec que és important donar aquesta trobada, no, també professional, per als professionals de Balears, que es puguin professionalitzar i externalitzar, internacionalitzar els seus projectes i crear una xarxa, un punt de trobada a Mallorca, de xarxa internacional i nacional de documental aquí. Mm-hmm.
Marta Castell, coordinadora de finances, en referència a això que ara parlaven a Virgínia Galán, que a les Illes Balears hi ha molta creació documental, sembla que a poc hi ha més creació d'autor. Parlàvem amb Miguel Ek, el coneixem molt bé com a cineasta d'autors. Ciutat dels Morts és un documental que ha viatjat molt. Parlaves de que se fa més documental que ficció. Pot ser des del teu coneixement de les finances per un tema pressupostari o falta d'inversió cultural dins aquest àmbit?
Sí, no, jo estic també molt d'acord amb el que diu la Virgínia. Crec que es fa molt de documental, però també documental de creació potser és el que se'n fa menys. I és una miqueta aquí és el que volíem lluitar, perquè sí que documental, hi ha moltes línies i hi ha bastantes línies i pots accedir a bastantes ajudes, però sí que és veritat que moltes vegades també potser gràcies a IB3, no? IB3 Televisió, doncs, té molts slots, no? Que li diríem, molts forats, perquè hi ha reportatges i en documentals. Uh-huh. El problema és el documental de creació, que és el que reivindiquem una miqueta, no? que és que en realitat és molt diferent i requereix de molt de temps, moltes hores, bueno, parlaríem d'anys gairebé, i després es distribueix i es produeix com una pel·lícula de ficció, no? Mm. Vull dir, amb els mateixos estàndards de qualitat.
Continuem parlant en clau econòmica amb tu, Marta, perquè evidentment és una heroïcitat aixecar un festival en temps com els actuals, en temps de la Covid. Ja heu patit ajornar. Dur-lo de la primavera a la tardor, però vull dir, què implica? Perquè és una primera edició, això vol dir aixecar de zero un festival.
Bueno, a veure, primer direm que vam fer una primera edició al mes d'octubre, però va ser una edició que va ser local, amb cineastes d'aquí, i dirigit sobretot a estudiants. I llavors la primera, o sigui, ara seria la segona edició, la primera internacional podríem dir, però és la segona. I home, no és fàcil perquè clar, tenim unes línies d'ajudes, que això està molt bé, el que passa és que normalment doncs, surten tard, se resolen tard i tu doncs, has de començar a fer-ho amb el que tens de remanent del que puguis tenir, confiar, estalvis i bueno, com que l'any passat vam tenir la sort de guanyar un parell de premis, doncs bueno, hem invertit aquests diners en començar. I després doncs una mica buscar patrocinis i lluitar-ho molt i saber que, bueno, que ja després, quan tot surti, perquè confiem que les ajudes es resolguin aviat i favorablement, ja anirem cobrint els forats, no? Però bueno, és tot un esforç i mirar i filar molt prim, no? Doncs mirar moltes opcions, a veure què s'encaixa més, i també després ens n'hem adonat, jo crec, Virginia, que estaràs d'acord, en que també molta gent s'ha volcat a donar-nos un cop de mà, ajudar-nos, no només els patrocinadors, com pot ser un restaurant o com pot ser... sinó és que molta gent, no? És en plan, va, t'ajudo, i ja quan després ja ho trobarem, no? I això és molt guapo. Jo crec que la gent tenia ganes d'un festival com aquest, així de petitet, i però amb molta qualitat, i no sé, potser tenim molt bons amics, però la veritat és que tothom ens està cuidant molt, ens està ajudant molt i estem super agraïts.
Teníem preparat, de fet, un teaser d'aquest festival, que no l'hem arribat a escoltar encara, però en fem un petit tast i així la gent se fa una idea del que xerram. Escoltàvem aquest tràiler de Major Dogs. Un cop comences a engegar tota la part pressupostària, de fet, jo ara quan comentaves lo de que vas guanyar un parell de premis, record quan Ciutat del Mort va guanyar el premi al millor director, però que va ser el premis que va donar la Mallorca Film Commission, si viene sí. Virginia Galán corrent per tot el teatre principal, diguent, tenim festival! I la veritat és que a vegades un festival són 5 dies, es concentra tot en 5 dies, però és un esforç que du molt de temps i imagino que, a més, sacsejat en aquest cas per aquesta pandèmia. A l'hora de fer la selecció de tots els professionals, els autors i les autores que venen, sota quin criteris ho heu fet?
Bé, nosaltres tenim un manifest, no?, de, que es pot trobar a la web, un poc de 7 línies que defineixen el festival, i sobre aquestes línies de la nostra filosofia trobam o hem intentat trobar els professionals que poden transmetre precisament la mateixa filosofia que nosaltres cercàvem. I per això ens han anat a França per cercar en Jacques Bidou, un productor de galardonat a Cannes més de 21 vegades, que ja es diu poc. Sí. Després, altres ponents que venen, com na Marta Andreu, també és una professional gegant d'esguió, i bé, fa feina a la Berlinale i fa feina per tot Sud-amèrica. És meravellós comptar amb ella, i també en Andrea Guzmán, que és una persona importantíssima en el panorama documental, i que tenir-la no només com a jurat i com a ponent, sinó que també ens ha ajudat durant aquest camí, des dels principis es va involucrar molt amb el festival i va donar el seu suport, ha estat molt important. Llavors, un poc el criteri que hem cercat tant de les jornades professionals, el to, com de les pel·lícules, és un poc el que dèiem al manifest de, i el que ja heu xerrat un poc, de fer una experiència desaccelerada, el que dèiem un poc festival slow, no?, per utilitzar aquest terme, igual que es xerra de slow food o slow fashion, doncs volem cercar un poc una experiència slow que reivindiqui que ara que estem més que mai desbordats de treball, de tot, aturar una estona, no?, aturar una estona per reflexionar, per pensar, i en el final tot això és molt important, i sobretot el focus està a les mirades autorals. Havien de ser pel·lícules i havien de ser ponents que enxerrassin molt dels processos creatius, de, que tinguessin una mirada molt marcada, que tinguessin qualque cosa que dir.
Vaig a llegir algun dels punts d'aquest manifest. Híbrid, innovador, transgressor, aventurer, del punt 1. El segon, capaç de transcendir l'actualitat i seguir interpel·lant en el futur. 3. Inútil. Inútil.
Aquest és el millor.
Aquest m'ha agradat molt. Que prevaleixi l'art a la transmissió de coneixement o la funcionalitat. 4. Que profunditzi sense pressa a les complexitats d'un món sense quedar... És que estic fent la traducció simultània, sense quedar-se a la superficialitat. Que deixi empremta a l'espectador i sigui capaç de cortocircuitar a l'espectador passiu. Que romangui la mirada de l'autor al tema, capaç de transcendir, si el film ho exigeix.
Sí, no, al final, lo de inútil és un poc perquè sembla... Sí, és un poc per impactar, no, la paraula inútil, però és vera que ara pareix que tot ha de tenir una utilitat, ja, no? Durant la quarantena es xerrava molt de que pareix una batalla contra la productivitat, que tots havíem de ser productius, sí, durant la quarantena, que no podíem perdre temps. I és una batalla un poc contra això, no? De que pot ser inútil, que pot reivindicar una altra cosa, una forma de contemplació, una forma de pensar, que no tinguin una utilitat en si mateixa.
Clar, que simplement disfrutar allò que estàs veient.
Sí.
No hauria d'estar penalitzat.
Jo tinc la darrera curiositat ja per acabar, per fer la selecció de totes les pel·lícules, vos heu basat en aquest manifest, però quantes pel·lícules heu rebut per seleccionar, pues, pel·lícules com Dromland, com A Media Voz, com Wintopia?
Me'n van arribar més de 400.
Més de 400. Estem molt contents, perquè és vera que vam aprofitar la xarxa que tenim com a productora de contactes arreu d'Europa i demés, però ens van arribar més de 400, que no era ni molt manco el que esperàvem. Yeah. I la feina i la tasca de veure totes aquestes, no l'esperava, no? No l'esperàvem tenir tants d'hores de programació i de cercar, però va ser una meravella aquesta rebuda.
Molt bé. I després, ja per acabar, Aina?
Sí, crec que a Marta podríem acabar de donar els darrers detalls, no?, de com serà aquest programa, el que ja més o manco saben que teniu aforaments que ja estan exaurits, però supos que tindreu alternatives per a aquelles persones que hagin pogut quedar fora. Si mos acabes de definir i detallar els espais diferents que podrem trobar.
Sí, clar, tot això, el Covid el que ha fet és que es redueixi tot molt, sí, i hàgim d'estar allà assegudets i ben col·locadets.
Sí.
Llavors el que hem fet és anirem al Centre Cultural Sant Nostre a fer les masterclass i també les doc sessions, I, bueno, és que ja s'han esgotat la Jacques Bidou, la Marta Andreu i les altres estan allà, allà. Llavors, l'alternativa és, com moltes vegades ara es fa, és una retransmissió en streaming que es podrà veure des de qualsevol banda, però jo crec que nosaltres li hem volgut posar un punt de qualitat i ho realitzarem a tres càmeres.
Home, això, estàs parlant molt des d'una part tècnica. Si mo mare t'escolta, explica-ho que, jo pugui entendre.
Exacte.
Es podrà veure des de l'ordenador de ca nostra.
Des de l'ordenador.
I se veurà bé.
Es veurà estupendament bé perquè volem fugir d'aquesta estètica, digue-li Skype, digue-li Zoom, de només, no? Sí. Una persona parlant i després aquelles pantalletes petites de la resta de la gent, no? Dels participants. Llavors el que farem és com si tu anessis a veure un programa a tele, com si diguéssim, no?
Molt bé.
Llavors, doncs, que jo crec que això és una miqueta el punt.
Canvi de plano, el canvi de càmera.
Exacte. Professionalitzar una mica i que quedi guapo. Llavors, clar, podrem, hi haurà un moderador, es podran fer preguntes des d'allà mateix, des del chat, si és que ho estàs mirant des de casa.
Molt bé.
O sigui, serà molt participatiu igualment i agradable, perquè la idea és que tot tingui aquesta estètica una miqueta agradable, xula, bonica, no? Que vulguem estar allà.
Molt bé, molt bé. Un 3 cèntims de Millor Educa.
Ah, val. Una de les coses molt importants per nosaltres que volíem fer era acostar aquest tipus de cinema, aquest tipus de contingut als estudiants, als alumnes. Vam fer aquesta primera edició a l'octubre, que va anar molt bé. Realment vam al·lucinar que la participació, sobretot dels estudiants, sense vergonya i amb contingut molt potent. I bueno, el problema és que ara, com que a les escoles els hi costa molt venir al cine per un problema de pandèmia, també farem aquestes pel·lícules a l'aula. I les podran treballar amb unes fitxes pedagògiques i bueno, s'han animat bastants centres, ja n'hi ha com a 5-6 i hi ha bastants alumnes i jo crec que serà una molt bona iniciativa i això s'ha de tirar endavant.
Clar que sí. Tot l'esforç que s'ha fet per aixecar aquest festival, evidentment, ha de recollir els seus fruits. Han sonat pitos de i mitja.
Han d'acomiadar Anna Virginia Galán, cap de producció de Major Docs, Marta Castells, cap de finances d'aquest festival. Moltíssimes gràcies. Recordar també a les nostres oients que a partir del 29 de setembre fins al 3 d'octubre podran gaudir d'aquest cine a lo real, que hi diuen. Moltes gràcies per participar avui a Dones.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort, també.
Ultravioleta.
Toca Ultravioleta, toca un descans, hem acomiadat ja les nostres companyes de Major Docs.
És un descans per a tu, perquè en principi havia de ser un descans, perquè...
Però
és que teletornada tu.
No, ai no, no, ai no, me cridaran la cançó qualque dia. Però què te passa, no, en sèrio?
És una supercançó.
Amem, per favor, ai no.
Amem, he fet un Ultravioleta dedicat a na Carina.
No, ai no.
El darrer programa, el públic ho demanava amb crits, amb aplaudiments,
no,
i va de tot.
Aina, saps quantes persones nos varen enviar whatsapps de que se nos estaven anant a ses mans a na Carina?
No és vera?
Sí.
Jo no n'he rebut cap. Na Carina ha tornat a xerrar. Ho ha fet a través de les seves xarxes. He trobat que són noves paraules sàvies que hem d'escoltar. I ha dit això.
Tengo muchas dudas. Porque vamos a ver, las medidas estas de doña Isabel Ayuso, ¿qué medidas, cómo son? A mí me parece que son un poco discriminatorias. A mí me lo parece. No lo entiendo muy bien.
Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo?
Sé de buena tinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
És normal que tingui dubtes, aquesta senyora.
Que té que veure una cosa amb l'altra. És que no ho entenc.
El perro de San Roque és atrecho. No te distreguis, que Ana Karina encara ens ha de dir coses.
Y luego, bueno, pues el gobierno, que no, yo no entiendo qué es lo que gestiona. ¿Son buenos gestores? Yo, pues si no son buenos, que lo pongan en una gestoría. Que sean buenos y lo gestionen bien. Porque este país está manga por hombro. Yo no sé si se han dado cuenta. Pero estamos de verdad mal.
Que vamos, que la liado parda.
¿Veus? Però a mi no pregunto.
Sí.
No, en serio. Que li
no,
passa...
En realitat me vols demanar, Ina Karina, que proposa per millorar
sí, no,
la situació?
Sí, però un parèntesis. Sí. Lluís, tu pots opinar, si vols, ja que estàs.
Sí,
però,
farem entrar també el tècnic.
Què li passa a aquesta dona?
Jo què sé.
Arrasaria, arrossega sa bou.
Però sempre l'ha tingut així,
és a dir, ara reproduiré el que ha dit en Lluís, a més si se'n va de canyes en bon Miguel Bosé.
Ja, segur, en qualsevol moment ho hauran fet. És una gran, la Karina. El que passa que proposa mesures per pal·liar pandèmies i això no ho fa. Ella mostra el seu descontent i analitza.
Así que bueno, pues nada, yo estoy muy descontenta, que os voy a decir. Porque es que no veo que se gestione nada, que se llegue a una meta. No, esto es jauja. Aquí cada uno va a lo suyo, y a mí, y no se podrán quejar de los ciudadanos, ¿eh? Porque nosotros sí que somos héroes, y los niños con sus mascarillas, y bueno, y la sanidad, estupenda, magnífica, pero que no te rompas la crisma, porque si no, no te cogen el teléfono.
Es increíble.
Es increíble que ni te agafen el teléfono. Increíble.
Solo el COVID, nada más. Ahí hay más enfermedades, ¿eh? Muchas más enfermedades. ¡Qué duda cabe! Sobre todo las personas mayores. Y los niños también pueden coger cualquier cosa.
Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Ja ho deia aquesta nina, és molt millor que morir-se. Però bé, desesperada tenim la Karina amb la pandèmia, amb la gestió peculiar, he fet signe de cometes, que se n'està fent a la Comunitat de Madrid. Pobre Karina.
En fi, pues hoy no hay canción, hoy es esto. No entiendo nada. No sé a dónde vamos. Me gustaría ver la meta, pero no la veo. Si vosotros la veis en algún momento, decídmelo, por favor. Venga. Un besito, eso que no nos falte.
Veus, avui no
besitos, besitos.
Besitos d'Anna Karina.
Això que no falti. Lo que jo me fa falta és enteniment per saber d'on treus això.
Jo.
I d'on treus...
Internet és molt vast.
Mare de Déu.
És molt vast.
Com la Karina, hi ha molta gent que no acaba de veure clara aquesta gestió de la pandèmia, segur, o mesures que se manen més...
La Victòria està intentant llegir el guió per una vegada. Posa'm els aplaudiments ara mateix, per favor, Lluís. Això se mereix un aplaudiment.
És que que
la Victòria Morell ha llegit una frase del guió.
No.
Impressionant.
Però és que sap què passa? Que clar, el meu cap pensa una cosa i he de llegir un altre. I després el meu motor riu.
Clar, perquè, és el que faig jo amb els teus guions. Els llegesc.
Sí, però quan he llegit això m'has dit que sorpresa.
Ja, però els has llegit en directe.
Perquè la meva naturalitat rient.
En directe.
I perdent la serietat que sempre tenen.
A veure, en realitat, la solució en aquest programa ja la vàrem trobar a tota aquesta pandèmia. Ara farà un parell de mesos, no? Aquesta solució la tenim davant dels nassos. Per mi és una de les més encertades.
Si nosotros los españoles tampoco pedimos mucho, con que no abra los bares, lo de trabajar no urge tanto, ¿no?
No urge nada. Jo quan van obrir els bars ja me van fer feliç i no me deixaven anar a fer feina encara i t'han quedat a casa, no me quedava.
Ai, te'n recordes?
Sí, que tiempos aquellos, quan no nos dejaban ir a los bars.
Bueno, això sí que hem de pensar que totes les mesures no es permetin en un futur no molt llunyà, és a dir, d'aquí una setmana tot, anar a fer feina, després poder anar a fer unes canyes, poder dur les nostres fioles en espais infantils, poder, no sé, fer coses, no?
Mec!
Sí.
Resposta
sí.
Incorrecta. Mec! Sí. La normalitat abans de la nova normalitat, que és el que tu...
La normalitat abans de la nova normalitat. No. Una cosa, per favor, jo no vull...
Que és el que
jo...
tu estàs reivindicat? Reivindicant?
No, ja. Jo estic reivindicant el gener, és a dir, jo vull el setembre del 2019.
Exacte, estem dient exactament...
Però el que jo no vull és tornar als concursos de Gran Hermano.
Perdona, eren Grandes Escalada. Que ni te saps els noms de les meves seccions.
Grandes Desescalades. Allò era horrorós, perquè a més és que dia d'avui encara...
Bueno. Fes-te la idea que aquesta normalitat... He tornat a fer xina de cometes.
Aquí posa zurullo de
mai
conya.
Mai no tornarà.
Espere. Se le ha caído un zurullo de coña. Ay, zurullo.
No.
Yo lo trabajo,
son las de 8 y 39.
Perdona, zurullo. Vam, tampoc no he dit res que no...
Bueno, senyora Morcillo.
Sí, dígame, reivindicando aquí a mi madre, que me parió por algo.
Clar que sí. Anem a fer una pausa publicitària i tornem al segon bloc, ens posant sèries, parlant de corresponsabilitat i parlant d'una obra teatral que parla d'això mateix, de ser corresponsables. Tornem en 2 minuts. Fins ara.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Quan vàrem anar presos, jo tenia 7 anys. Hi havia un de Pollença. I era ell. Me'n van fer d'això i me'n van casar jo a 18 anys perquè estava desemparada. Vam quedar amb ma mare i jo tota sola perquè el meu germà havia mort, el meu pare s'ha de morir. I jo, el meu consol per així era casar-me, no m'hagués casat tan jove, lo millor.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
Al darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Aquest dijous a les 10, entrevistant Marga Frontera, responsable de les mesures de la nova normalitat a Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2.
Dones.
I començam el segon bloc de dones quan són les 7:20 de l'hora baixa i anem a parlar de teatre i corresponsabilitat, perquè quan es parla de corresponsabilitat moltes vegades els imaginaris socials porten a pensar que es tracta d'un tema que afecta només a les dones. Cal allunyar aquest pensament i tenir clar que els principis d'igualtat i corresponsabilitat suposen arribar a l'equilibri de responsabilitats familiars entre dones i homes, sense que es produeixi cap pèrdua de drets, de manteniment del lloc de treball ni d'oportunitats en la promoció i formació professional. Una societat igualitària és una societat corresponsable. Tothom ha de compartir el treball de la llar, de la cura d'infants i de persones en situació de dependència.
La realitat és tossuda i a les dones encara se'ns assigna, com si fos natural, la responsabilitat d'assumir les tasques de cura d'infants, de persones amb discapacitat o malalties de les famílies, al mateix temps que no es reconeix ni es dona valor en aquesta tasca.
Compartir i repartir de forma equitativa les responsabilitats de la vida quotidiana, de la llar i de la família, pot fer la vida més fàcil, gratificant i saludable. Ara bé, el rol de cuidadores assignat tradicionalment a les dones és una feina que pot arribar a tenir una càrrega personal, física i emocional molt forta si la persona que se n'encarrega ho fa sola.
No és una percepció, és una realitat que veiem cada dia en el nostre entorn i que també es veu a l'estadística. 27,3% de dones i 3% d'homes tenen cura en solitari d'infants i joves de menys de 18 anys. 26,3% de dones i 10,4% d'homes tenen cura en solitari de persones de 75 anys i més. 33,5% de dones i 14,3% d'homes tenen cura en solitari de persones amb discapacitat.
I parlam avui de corresponsabilitat i també parlam de teatre. I si anem a parlar de teatre, també parlam de Maria Bausà i Catalina Florit, qui tenim avui al telèfon. Elles presenten l'obra teatral Casa, una peça de microteatre de 20 minuts de durada, durant la qual tres dones interpretades per Catalina Florit, Maria Bausà i Maria Rosselló, mostren en clau d'humor idees de la diversitat de cada una de les històries que representen, la necessitat d'avançar cap a la corresponsabilitat real en l'àmbit de la llar, família i també de la vida laboral. Abans de començar el programa d'avui també feien referència a les dones que a vegades ens inspiren, en aquest cas Louise Bourgeois, una artista que ha ajudat a inspirar també a Maria Catalina i a Maria Rosselló a l'hora de redactar i relatar aquesta història. Benvingudes, Maria Bausà i Catalina Florit, avui a Dones.
Hola. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora baixa. Sí que és una obra, diguem, inspirada, no?, en una figura que comentava ara Victòria, però a mi sí que m'agradaria saber en quin moment les dues Maries i la Catalina se posen d'acord per desenvolupar aquest exercici, no?, de teatre amb clara consciència social.
Maria, ho expliques tu millor, no?
Sí, nosaltres ho anirem indicant.
Sí, he fallat jo.
Sí, va venir una mica tot post-confinament, no? Davant la invisibilització que va agreujar aquesta situació de totes aquestes tasques i les càrregues familiars mentals que varen caure damunt les dones. I un poquet a partir d'aquí, nosaltres s'ha de dir que aquest grupet ja fa molt de temps que tenien ganes de fer una cosa juntes i plegades i va arribar el moment, o sigui, va ser l'excusa perfecta per engegar endavant aquest projecte.
Catalina, aquesta obra que vosaltres heu escrit, dirigiu, interpretau les tres plegades, és fruit de la recopilació de testimonis que us han ajudat també a donar veu en aquestes històries de casa, de llars. Com ha estat aquesta recopilació? Què heu pogut descobrir?
La recopilació va ser bastant lliure, perquè clar, s'encàrrec o la premissa que se mos va donar era que fossin, que versassin sobre el tema de la corresponsabilitat, especialment en relació a post-confinament i com s'havia viscut la corresponsabilitat durant el confinament. I clar, mos vam trobar que totes tres som més o manco de la mateixa edat, tenim situacions familiars molt similars i necessitàvem fer una mica de recull perquè mos interessava que aquest tema fos una recopilació una mica de diferents habitatges, de diferents maneres d'haver viscut aquest confinament en relació a la corresponsabilitat. I per aquí va venir una mica a fer aquesta recopilació de testimoniatges de gent més major, de gent més jove que nosaltres, i tenir una miqueta aquest ventall més obert.
I d'aquests testimonis recopilats, teniu algun que vos hagi xocat de manera particular? No sé si ha de contestar a Maria, a Catalina, quina de les dues tindrà potser aquesta impressió d'un testimoni que va pensar, vaja tela.
Sí, a vegades, jo crec que escoltant ses veus, perquè a mi em sembla molt d'àudios, no? M'enviaven, mos va sortir molt el model ja més feminista, que sí, que apel·lam ja molt a l'equitat de gènere, a ses tasques també i tot, però llavors rasques una miqueta i dius, uep, no? No del tot. I això és una de les primeres històries que contar a mi és bastant graciós, però tot està contat des de l'humor, des de l'ironia, des de la sàtira, i està bé també riure amb mones un poquet, fins i tot de nosaltres mateixes, no? Dels models que mos pensàvem que sí, superfeministes. Ah! Ja.
Sí, després, exacte, ve la Covid i el feminisme queda aparcat.
Una situació laboral també que mos fa trontollar aquest dret i dius, ups, per tant, la realitat no és exactament així com la volem.
No estan fent spoilers, eh?
Ja ha vist
un pot de resistència.
Sí.
A l'hora de pensar, escriure, dirigir, interpretar entre tres, com és aquest procés creatiu?
Va ser difícil, perquè a més nosaltres tres som amigues de fa temps, però mai havíem hagut de viure un procés creatiu plegades. I clar, de tot d'una de més, mos havien comentat que els interessava que fos corresponsabilitat, però des de sumó. I nosaltres no li veiem sumó per cap banda, la falta de corresponsabilitat. I mos va costar, mos hi vam haver de pegar dies i dies per trobar com ho podíem relatar tot això, i va ser justament gràcies a Lluís Bourgeois que comentàveu que vam dir, ostres, si canviem la perspectiva i en comptes de nosaltres les persones afectades som les cases que veuen el que està passant a dins les cases, potser aquesta objectivització de la situació mos pot donar sumor per aquí.
I comentàveu una Louis Bourgeois, però Maria, aquí, heu tingut altres referents a part d'ella? Vos heu inspirat amb altres figures?
La veritat és que la primera pluja d'idees em van sortir moltíssim, com aquesta dota que fa tots els sketchos aquests d'Eres una caca, que són molt divertits. Sí. I més que, sobretot, mos va donar més que un imaginari o res, mos va... Els referents que vàrem agafar mos varen donar un punt, és des d'on, que és aquesta separàdia, és bufó, és ironia, que és des d'allà on després vàrem articular tot el discurs, totes les històries.
Jo quan preparàvem a les dues l'entrevista, jo he hagut un referent que m'ha vengut tot d'una en el cap, n'hi va dos, un és un còmic que va escriure un periodista que va guanyar un Pulitzer, no me'n recorda el nom ara mateix, però que era un còmic d'una casa, d'un terreny de la prehistòria fins a l'actualitat, com havia anat evolucionant i totes les cases que hi havia hagut i els models que havien vengut. I després la pel·lícula de n'Agnès Bardà, d'una canta a l'altra no, de l'any 73, que és la història de dues amigues i una d'elles que canta, fa performances teatrals en les quals interpreta la situació de la dona a la llar en clau d'humor. Vos volia demanar, ara se m'ha anat l'at a l'aire, si trobeu que se humor en aquest cas, que és una forma en què el feminisme també pretén arribar més, és una bona estratègia.
Sí, però clar, és delicat, perquè també estàs xerrant de coses que no són gracioses, perquè encara no estan sanades, encara fan mal. I avançar d'avançar i trobar la sàtira, tot això no sempre és fàcil. I nosaltres mos hi vam trobar directament, perquè no xerràvem de coses que mos fossin alienes, sinó que xerràvem de coses que mos afecten a nosaltres mateixes, i a vegades pues, no et senzill trobar l'humor en coses de les que tu te sents perjudicada.
Clar, sí, hi ha esperit de banalitzar-ho, que precisament en aquest tema no ho volem.
Clar,
sinó al contrari, costar-nos en el públic i que des de la distància això pugui ser una arma punyent i reflexiva que se'n puguin dur després a casa seva i ho puguin veure la realitat d'una altra manera.
Quantes podran veure les obres? És una obra que es va estrenar fa poc, compta amb la col·laboració del Consell de Mallorca, amb la Direcció General d'Igualtat, Insular d'Igualtat.
Sí, bé, la producció és del Somni, el Somni Produccions, que són els que s'encarreguen de tota aquesta part, i això estan establertes tot de funcions a diferents municipis. I, bueno, ara, i evidentment, més enllà de les 12 funcions, nosaltres estem disposades a fer-les. O sigui que, una vegada s'hagi omplert aquestes 12, veurem també què passa, però sí.
D'acord.
És una obra que s'adapta fàcilment a qualsevol espai i està pensada ja perquè sigui així, també.
D'acord. Maria Bausà, Catalina Florit, moltes gràcies per participar avui al programa de dones. Recordar també les nostres oients que hi ha 12 funcions d'aquesta obra teatral que es diu La Casa i que podran trobar més informació a la pàgina del Somni, la productora El Somni, també a la pàgina del Consell de Mallorca, la Direcció Insular d'Igualtat. Una abraçada i moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
I després d'aquesta entrevista anem a fer una petita pausa i tornem amb el tercer i darrer bloc d'aquest programa d'avui.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos, agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Es formació.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa, menina fea.
Mi cara. I comencem guapa. El tercer i darrer bloc amb ganes.
Sí, no saps ni el que és això, eh? O sigui, no tens ni idea de lo que t'he duit.
No.
Bé, t'he duit una Carina, però ara t'havia duit una cosa que és molt interessant. La setmana passada vàrem xerrar d'art. Me vaig recordar d'aquesta cançó, que és tota una lliçó sobre la història que se recull al quadre, perdó, obra mestra, referent Les Menines de Velázquez. La coneixes?
Sí.
No has menester telefonar a Pilar Rubí, no?
No, la puc cridar, si vols, però vale. Estiguin-me tant pensant a correlació de...
Te faig un resum de la cançó. És una crítica ritme de trap de l'opressió que devia viure la infanta Margarita Teresa d'Àustria, la nina petita que surt al quadre durant tota la seva vida.
Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta a mí Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Señorita Margarita, yo solo cumplo órdenes. Pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro? O en realidad...
La història segueix, en Velázquez li diu: no te preocupis, que ara surts, que estic pintant lo más grande. Pero ella, R que R.
Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñarle al tonto cómo se tiene que hacer.
Entonces yo soy guapa. Sí, Velázquez, yo soy guapa. Bueno, soy guapa, Velázquez, sí, normal.
Quines pressions, no? Les del patriarcat de ser guapa.
Només 5 anys, però no hi havia per menys. La responsabilitat d'aquesta nina des que va néixer va ser la de salvar una dinastia devorada per l'endogàmia.
Con se del Borbón.
Porque yo soy una niña en 1600 y he nacido en la burbuja llena de privilegios. Y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventarnos drama.
y esta puta de palacio me quiere matar. Cuchiche a mi espalda siempre por detrás.
No estábamos hablando de ti.
¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando?
No todo gira en torno a tu vida, Margarita.
No, dilo. Venga, en serio, ¿de qué estàs hablant?
No dejas hablar.
Un pas terrible per a una nina tan petita, una pressió social que tot i haver passat 400 anys des d'aquesta història, no hem aconseguit erradicar del tot.
I que com acaba la cosa?
En Velázquez ho explica.
Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto.
Queda clar i diu, moriràs per les seqüeles del teu quart part. En Velázquez, que no tenia pèls a sa llengua. Però bé, la infanta no queda massa traumatitzada, ella lo seu.
Entonces yo soy guapa.
Aina Núñez Mortillo, ens acomiadam ja d'aquest programa, on avui la tècnica ha estat al càrrec de Lluís Forteza Ladària. Aquí el micròfon és la Victòria Morell Salom. Ens acomiadam un dimecres més. Us esperam el proper dimecres amb més dones, més igualtat i més feminisme. Fins sempre.
¿Qué me dices que tengo que ser guapa?
No dejas dar explicaciones.
¿Tú también lo dices, tío? A ver, que solo tengo 5 años.
A ver, es
que yo quiero jugar a otras cosas. Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa o no. Yo no me quiero poner estos vestidos.
¿Qué no?
Margarita, escucha.